l'Infovespre.
Comencem i ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de nou de les conseqüències del temporal marítim. Si ahir el conseller delegat de Medi Ambient al Consell Comarcal, Josep Triadó, ja deia a l'Infovespre que es podria declarar zona catastròfica, avui expliquem que Esquerra Republicana ho ha demanat al Senat. També comentarem el pacte per l'educació que ha satisfet els sindicats de mestres i professors. Un dels seus màxims dirigents és Ramon Font, professor del Bisbe Sivilla. Parlarem també de cultura. Dissabte ve l'actriu Amparo Moreno aquí a Calella per representar l'obra La Pipa de la Pau. I Joventut Artística estrenarà a l'abril Sigues infidel i no miris amb qui. Hem parlat de teatre, parlarem també de cinema, perquè aquest cap de setmana comença el rodatge d'una pel·lícula sobre el pirata que va segrestar tot Pineda al segle XVI. La dirigeix el calellenc Marçal Mora. Farem també un cop d'ull a la cartellera i a la pel·lícula que fan avui a la Sala Mozart. Doncs bé, comencem. Com dèiem ara en els titulars, els càrrecs electes d'Esquerra Republicana al Maresme eleven al Senat les conseqüències del temporal marítim sobre el litoral de la comarca. Han participat en la redacció d'una moció que es debatrà en el si de la Comissió de Medi Ambient, en què es fa una apel·lació directa a la responsabilitat de l'Estat en la reparació dels desperfectes que també s'han produït a les platges com la de Pineda. Els republicans demanen la declaració de zona catastròfica de forma immediata a tot el litoral mediterrani i també a les Illes Balears. Alhora també demanen que s'engegui un pla d'ajudes per a ajuntaments.
La presidenta comarcal d'Esquerra Republicana, Mònica Palacín, ha explicat que comportarà el fet que Pineda o Malgrat, així com poblacions del sud del país.
La zona catastròfica el que vol és això, és a dir, posar sobre la taula, com deia, una cosa que en aquest moment l'estat del Ministeri de Medi Ambient de l'estat espanyol el té al calaix. Fins ara, doncs, pel que fa al Maresme, però això segurament ho podem extrapolar a altres zones, s'han anat fent actuacions doncs, d'urgència, actuacions que en alguns casos no han estat, diguéssim, validades a nivell tècnic com a les millors solucions possibles, i en tot cas s'ha vist que aquelles que s'han aplicat i han funcionat, però han hagut altres que no han funcionat, per tant s'ha de replantejar aquest pla de litoral.
Des d'Esquerra Republicana s'aprofita per denunciar que els desperfectes ocasionats posen de manifest que l'Estat s'ha desentès de la seva responsabilitat quant a la gestió del litoral i de les platges.
A nivell de competències és l'Estat qui les té, qui ha de fer front als desperfectes perquè les mesures que es fan són dintre de les seves competències. El que esperem d'aquest Estat és que escolti d'una vegada la veu dels municipis que estem reclamant això. Al final, la nostra activitat turística o la nostra activitat lúdica, d'oci, d'imatge, inclús econòmica, en tema de ports, es veu greument afectada per un Estat que ens dona l'esquena.
Al marge del debat a la Comissió de Medi Ambient, Esquerra Republicana també presentarà pregunta al ple del Senat si anuncia farà un seguiment exhaustiu de l'actuació a tots els municipis.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. Principi d'acord entre sindicats de mestres i govern català que obre la porta a la desconvocatòria de la vaga prevista per al dia 9 de febrer. L'executiu ha proposat ampliar la contractació de mestres dels 1.200 previstos inicialment en els pressupostos a 4.700. Aquesta és l'última oferta que s'ha posat damunt la taula de la negociació i que el sindicat considera un èxit de la seva reivindicació i lluita des que van començar les retallades l'any 2010.
L'ampliació de la contractació de mestres per nodrir la plantilla d'Educació a Catalunya amb 5.500, la qual cosa permetia reduir una hora lectiva setmanal que els docents podrien dedicar a altres tasques. Aquest punt d'acord en la negociació ha estat determinant perquè ahir, en sortir de la reunió celebrada ahir dimecres amb la consellera d'Educació, els sindicats expliquessin que la trobada havia sigut molt satisfactòria. Així mateix, el govern es compromet a negociar la supressió de la segona hora en un termini de 3 anys. Això passaria perquè, en paral·lel, s'incrementés la plantilla de l'educació pública amb altres 2.850 mestres més.
Ramon Font, del sindicat USTEC Estès, ha explicat que és la millor notícia que ha pogut donar des que està en el món sindical i que això, subratllava, es notarà molt en la qualitat de l'educació.
L'acord també preveu la supressió de la segona hora aquest pròxim curs i de la primera en els 3 anys següents. Aquest ha estat el pal de paller de la negociació i el que obre la porta a desconvocar la vaga del 9 de febrer. Escoltem Ramon Font.
S'atén a la demanda més gran, que era una hora lectiva, la reducció i el curs vinent, i això, clar, un increment així de plantilla és que no es recorda ensenyament i és molt important perquè això afecta directament no només a les condicions de treball, que són molt importants, sinó també a la qualitat del servei. L'escull més important d'ahir era el reconeixement de la segona hora lectiva, perquè de fet no ens volien reconèixer ni la primera ni la segona. I amb això hem obtingut el que seria la primera hora lectiva i la segona queda en els pressupostos del 18 i 19 i no figurava així a l'acord, va ser el que ens va tenir allà tot el matí i era la part determinant de que hi hagués acord o no. Queden alguns serrells per tancar, però podem ser optimistes.
La contractació de més personal permetrà que també s'atenguin les seves demandes quant a les substitucions. Aquests talls encara s'han de concretar, però Ramon Font ha dit que desapareixeran els terços de jornada lluny del lloc de residència i les baixes es cobriran a partir del mateix dia.
Encara les substitucions estan a dins dels serrells i pot ser que arribin des del primer dia que es doni la baixa i hi hagi un nomenament, i això és important. Altres qüestions també, com els terços de jornada, que és una nòmina molt baixa i de vegades les dificultats que una persona de Calella li pot tocar anar a treballar a Mollet per fer un terç de jornada, doncs aquestes jornades passaran a mitja i els centres també guanyarien hores. Vull dir que hi haurà una millora molt considerable i bé, a mi no m'agrada donar notícies que no són, i per tant aquesta, si es queda tot així, és molt bona.
La vaga prevista es desconvocarà de forma unitària, ja que l'acord d'ahir comença a revertir la situació creada per les retallades en educació.
Per tant, doncs, tot apunta que no hi haurà manifestació d'educació el dia 9 de febrer, però el dia 6 sí que n'hi ha una altra de prevista. Òmnium Cultural i les diferents entitats sobiranistes, com l'Assemblea Nacional Catalana o l'Associació de Municipis per la Independència, fan una crida a aquesta mobilització que dèiem, la del 6 de febrer.
La data coincideix amb l'inici del judici a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per haver impulsat la consulta del 9-N. Des d'Òmnium Calella es fa també una crida a la mobilització i a la participació activa en el 6F. De moment, i a l'espera de conèixer les hores de compareixença davant el jutge de les conselleres Ortega i Rigau, no s'han tancat els horaris per sortir en tren fins a Barcelona. Jaume Planes, membre d'Òmnium Montnegre, ha avançat a Ràdio Calella Televisió que dilluns mantindran una trobada amb altres entitats i es concretaran els horaris.
La importància és que hem de seguir reforçant els nostres polítics des de la peu del carrer. Aquesta és el sentit de la mobilització. Ens trobem dilluns amb altres col·lectius per concretar, perquè des de Calella el que sí és coordinarem doncs, l'horari de tren com vam fer l'última vegada.
Durant la presentació d'aquesta campanya de mobilització pel 6F, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, assegurava que es vol fer un judici a un gran consens de país com és el dret a decidir sobre la independència.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Passen 9 minuts de 8:15, seguim amb més informacions, parlem ara de cultura. L'actriu Amparo Moreno i Pep Papell inicien a Calella la gira de la Pipa de la Pau. La popular actriu catalana Amparo Moreno es posa en la pell d'una mare espantada davant la possibilitat de quedar-se sola. L'obra de teatre que es representarà aquest dissabte a la Sala Mozart dins el cicle cultural 2017 és la primera parada de la gira en la qual s'endinsa aquesta producció que en l'últim mes ha ocupat la cartellera del Versus Teatre a Barcelona. En una entrevista a l'Info Migdia d'aquesta casa de Ràdio Calella Televisió, Amparo Moreno ha assegurat que l'obra es presenta sota un tractament còmic i afable d'una qüestió que no deixa de tenir transcendència com la por a la solitud.
En declaracions a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió, Amparo Moreno ha assegurat una vetllada molt divertida i entretinguda a la sala Mozart. Ella, en el paper d'una mare angoixada pel fet que els seus fills l'abandonin en una residència d'ancians, per això reclama l'atenció del seu fill, el diplomàtic de les Nacions Unides que interpreta Pepa Pell. L'actriu assegura que l'argument de l'obra interessarà a un públic de totes les edats que se sentiran propers als sentiments que comparteixen els protagonistes.
Per totes les edats, la gent gran ho entendrà perfectament i dirà pues sí, i la gent jove dirà pues sí. Exacte, aquí captem un bànol molt ample. El dissabte és un bon dia per passar una bona vetllada de teatre, passar-s'ho bé, rumiar i sortir de casa, que també està bé. Encara que faci fred, escolta, que el teatre s'està molt calentet i molt bé.
La Pipa de la Pau es representarà aquest dissabte a la Sala Mozart a les 10 de la nit dins la programació del cicle cultural que organitza l'Ajuntament de Calella. Les entrades estan a la venda al preu de 12 euros anticipades al Museu Arxiu Municipal i al portal Atrapalo.
Seguim parlant de teatre, però en aquest cas d'una obra que encara no s'ha fet, l'estan començant a preparar. Joventut Artística comença els assajos de la seva propera estrena. El grup teatral cavallenc aposta per una comèdia sobre la infidelitat per la seva propera producció, que s'estrenarà a finals d'abril. Es tracta de l'obra Sigues infidel i no miris amb qui, que triomfa allà on es representa des que la van escriure Ray Coney i John Chapman fa 25 anys. També va portar-se a la gran pantalla amb una pel·lícula dirigida per Fernando Trueba i amb Anna Belén, Carmen Maura i Antonio Resines de protagonistes.
Albert Salvanyà i Maria Rosa Serra es posen al capdavant de la pròxima obra que posaran a escena Joventut Artística al Teatre Orfeó Calellenc. Aquests dies n'han començat els assajos amb la lectura d'un text que aborda el tema de la infidelitat des d'una perspectiva còmica. Un gènere que trencarà les temàtiques que darrerament havien escollit representar.
Feia molt que no fèiem una comèdia, i sempre més aviat obres sèries, dramàtiques, i hem triat aquest vodevil que és per petar-te de riure. I jo crec que el públic ho està desitjant, eh?
Estava mirant la lectura de dos, que fan els dos marits de les dues dones, i m'ha agradat molt el feeling que tenien tots dos, i és la primera vegada que la llegim junts, diguéssim. Cadascú se l'ha llegit, però és la primera vegada que ens ajuntem. I penso doncs, que l'han endevinat molt i...
Joventut Artística fa en aquest cas una aposta amb garanties. El de l'èxit que ha anat recollint el text del duet de guionistes britànics des que es va representar per primera vegada el 1967. La història gira a l'entorn de dos socis d'una botiga de roba de pell. Un d'ells és un marit absolutament enamorat de la seva esposa i l'altre un creadora que enganya la seva dona cada cop que li... presta l'ocasió. Així genera un munt de situacions absurdes i divertidíssimes de portes que s'obren i que es tanquen.
Que l'Albert, a més, la qüestió de muntar l'escenari, també la té claríssima. O sigui, ell ja, quan comença, no, aquí vull això, aquí voldré l'altre, aquí hi haurà una finestra, aquí hi posarem no sé què.
Com llegeixo l'obra, ja veig tota la situació del muntatge que s'ha de fer, i aquesta és bastant complicada, perquè hi ha d'haver-hi un dormitori amb una paret al mig, una sala d'estar, portes que s'obren i es tanquen, la gent es divertirà moltíssim.
Joventut Artística preveu que Sigues infidel i no miris amb qui s'estreni el diumenge 30 d'abril i que se'n facin unes quantes representacions al Teatre Orfeó.
Deixem doncs el teatre, però parlem de cinema, més plana cultural aquí a l'Infovespre, perquè hem de parlar d'un nou projecte professional per al calellenc Marçal Mora. En aquesta ocasió, a través de Cinemart, està preparant un curtmetratge que es comença a rodar aquest cap de setmana, dedicat a Andragut, un pirata turc del segle XVI que va assetjar Pineda de Mar el dia 1 d'agost del 1543.
Des de l'associació Cinemart destaquen que aquest és un projecte ambiciós, emmarcat en la recuperació de la memòria històrica de Pineda de Mar, que necessita la implicació de moltes persones. Per aquest motiu es va convocar fa uns dies un càsting per cobrir els papers protagonistes i secundaris que encara no estaven assignats. També s'ha volgut aconseguir el suport de persones de totes les franges d'edats per a participar com a figurants en els diferents escenaris. El càsting va ser tot un èxit, ja que s'hi van presentar 63 persones de totes les edats d'arreu de la comarca, del Maresme i la Selva. El director de Dragut, Marçal Mora, ha explicat com arrenca la idea de recuperar aquest personatge en Dragut.
El festival de curtmetratges que fem a l'estiu a Pineda, volíem fer unes inauguracions una mica especials, i es va decidir precisament recuperar la memòria històrica del poble basant-se en personatges que han viscut o que han participat de Pineda o que tenen un vincle especial. Justament en el portal de l'església hi ha un grafit a sobre la porta que explica que el 1545 va venir un pirata i va fer tots els vilatans esclaus, i com que està escrit en allà, d'allà hem tret la idea.
Marcel Mora ha dit que el més complicat és ambientar correctament l'escenari a l'època, ja que a vegades el que un s'imagina no correspon al que en diuen els historiadors.
Tenim l'historiador del poble que s'ho mira tot amb lupa, gent que està interessada, molta gent, diguéssim, voluntària, però que coneix molt bé el tema, o que l'estudia, o que li encanta la història, et venen allà dient, no, és que aquí, no sé, una cosa molt bàsica, no? hem d'enregistrar un mercat, i ens deien que en aquella època no havien parades, que la gent feia com els manteros d'ara, no? I nosaltres pensant, doncs, en barraques, en tendalls, i res de tot això existia, no? I tot això ho anem rectificant, ho anem adaptant al guió, que la idea o la imaginació que tenim és una, però quan ho contrastes amb la realitat és completament una altra. I doncs intentem anar adaptant coses que ens van arribant, perquè no som experts en el tema, i bueno, anem adaptant-lo el més, no creïble, però sí el més a prop de la realitat d'aquella època.
El pirata Dragut era molt conegut a tota la costa catalana i no només a Pineda, on va atracar la ciutat amb 11 galeres.
No era un pirata com coneixem nosaltres els pirates del Caribe, sinó que més aviat eren com corsaris, no? Que es dedicaven a saquejar tota la costa. En aquella època, diguéssim, no hi havia ni soldats, per entendre, no hi havia gent que pogués, diguéssim, protegir els pescadors, i els era molt fàcil desembarcar en un lloc, cremar totes les cases i emportar-se'n les riqueses, que eren poques. Ells el que feien, o almenys això és el que tinc entès, és fer esclau a la gent, és a dir, demanaven rescats per les persones. Llavors la gent o pagava amb diners, o pagava amb el que tenia, o amb les gallines i el que sigui, i d'això s'enriquia diguéssim les embarcacions.
Aquest és un projecte de recuperació de la memòria històrica, com s'ha fet a d'altres municipis com Calella, amb el curt de Roger de Can Bou, baró de Calella, per Dragut, s'ha convocat un càstig que ha estat tot un èxit. Més de 60 persones hi han participat i la pel·lícula s'estrenarà al juny.
Doncs hem parlat d'una pel·lícula que es comença a gravar, però ara fem un cop d'ull a algunes propostes que són novetat a la cartellera aquests dies.
Continguts en xarxa.
Ballerina ja s'ha estrenat als principals cinemes de Catalunya en català. És el somni d'una nena que vol ser ballarina professional en una producció no de Disney, sinó de França i el Canadà. La lluita també és el principal motor de dues noves pel·lícules més, dos drames. Diré tu nombre, amb Javier Bardem, i Lion, la història d'un nen indi que es perd i acaba sent adoptat per una altra família, basada en fets reals i candidata a 6 Oscars. Ballerina transcorre a finals del segle XIX, a París, en plena construcció de la Torre Eiffel. Una nena que ha perdut els seus pares aspira a convertir-se en ballerina professional i marxa de la regió on ha nascut, la Bretanya, per anar a la capital i complir el seu somni. Es fa passar per una alumna adinerada per poder entrar en una escola elitista on toparà amb la mesquinesa de les seves companyes.
Pots practicar les 24 hores del dia, que no seràs mai ningú.
Com l'aconseguiré el paper, doncs?
Perquè tens una cosa que ella només pot somiar. Passió.
Diré tu nombre és un crit al món perquè sigui conscient de la barbària que castiga països com l'Ibèria. La veu i les llàgrimes són de Javier Bardem i Charlize Theron, dos metges que cooperen a l'Àfrica i s'enamoren.
Intenta dormir un poco.
No estoy cansada.
Dirigida per Sean Penn, la pel·lícula obre el debat sobre com es podrien o s'haurien de resoldre els conflictes interns d'alguns països.
¿Qué estamos haciendo aquí?
No, necesitamos tu ayuda ahí dentro.
Pero no les ayudamos.
I a qui li agradi plorar d'emoció ho pot fer també amb Lion. Està nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula i al millor actor i actriu de repartiment, el protagonista Dev Patel i Nicole Kidman. Un nen indi es perd pels carrers de Calcuta i l'acaba adoptant una parella australiana. L'experiència li genera un trauma.
Tenia otra familia.
una madre, un hermano. Aún recuerdo sus caras.
Quan el nen de Lion es fa gran, intenta trobar la seva família biològica.
Aquestes són algunes propostes de la cartellera que cada dijous els acostem a través de la informació en xarxa, però avui, a les 9 de la nit a la Sala Mozart, també tenim cinema. Avui és dia de Cineclub. La pel·lícula que es projecta és Madame Marguerite.
Un drama comèdia francesa del director Xavier Giannoli, amb el repartiment de Catherine Frot, André Marcon, Cristina Tereret i Miquel Fau. L'entrada és a 4,50 euros. Explica la història d'una dona francesa del París dels anys 20 que sempre ha cantat davant del seu grup d'amistats, però desafina molt i els seus amics no s'atreveixen a dir-li res. Un dia s'atreveix a cantar davant d'un públic real en una òpera de París. En podem escoltar el tràiler promocional.
No, por favor, entre o salga, pero no deje la puerta abierta. Es insoportable.
¿Siempre ha cantado así?
Ah, no. Ha mejorado mucho.
Trabajo yo sola, voy a la ópera, escucho música, canto de 4 a 5 horas diarias mínimo.
¿Creéis que no se da cuenta de que canta desafinado?
Desafinado, pero sublimemente desafinado.
Divinamente desafinado.
Voy a organizar un concierto de verdad, ante un público de verdad.
¿Cómo que un concierto de verdad?
Llevo muchos años trabajando, buscaré un profesor de verdad.
No, es muy interesante. Es muy personal.
Gracias.
No puede subirse a un escenario. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta?
¿De qué tienes miedo exactamente?
Tengo miedo por ti, imagínate. Siempre. ¿Quieres saber la verdad? La auténtica verdad. La que nadie se atreve a contarle.
A mí lo único que me importa es la música. ¿Qué es eso? ¿Volverme loca? ¿Me entiendes? ¿Loca?
¡Loca!
Doncs realment no canta massa bé Madame Marguerite, però sabem què li passa avui a les 9 de la nit, d'aquí una horeta i uns 10 minuts a la Sala Mozart que es projecta aquesta pel·lícula. Anem posant punt i final a l'informatiu, ho fem amb la previsió del temps.
Avui jornada amb el cel mig ennuvolat. De cara demà s'acaba el dia de treva meteorològica i torna el cel entre molt ennuvolat i cobert, amb alguna clariana transitòria. S'esperen precipitacions moderades, tant la temperatura mínima com la màxima pugen lleugerament. Segueix el vent alert dels avisos per a la mar.
Doncs fins aquí l'Infovespre, avui dijous, dia 26 de gener. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, ja ho saben, www.radiocorella.cat i a les xarxes socials Facebook i a Twitter. Com sempre, acabem l'informatiu amb un tema musical. Tal dia com avui va néixer un dels components dels Guam. En aquest cas va ser Vaixell, el que ho va formar duet amb George Michael. Avui n'escoltarem un dels seus èxits, és aquest. Doncs segur que amb aquestes notes ja l'han conegut, és Wake Me Up Before You Go Go. Amb aquesta cançó els deixem. Molt bona nit.
Hanging on the line to yo-yo. Wake me up before you go-go.
Dancing tomorrow night.